Xavier Salamartín té una virtut, és un economista que parla clar i que no espera metàfores estranyes, eufemismes i conceptes incomprensibles. De fet, m'atreviria a dir que és dels pocs que, malgrat tenir la nacionalitat nord-americana i parlar un anglès gairebé perfecte, no fa allò que ara està tan de moda, trufar-ho tot de termes anglesos perquè sembli que parles de coses de nivell més elevat. Xavier Salamartín diu les coses tal com pensa i, si cal, dispara amb bala i sense silenciador. A Salamartín, quan parla, se l'entén. I això, quan parles d'un economista, penso que és un bon elogi. Bona nit, Xavier Salamartín.
Hola, bona nit, com anem?
Què tal? Estic molt contenta que siguis el primer convidat d'aquest 2020 del Revolució 4.0 Catalunya Ràdio. Què et sembla?
Estic molt content de ser el primer convidat i de que hagis pensat en mi per ser-ho.
Home, i tant. Molt contenta d'escoltar-te, d'aprendre sempre del Xavier. I t'he de preguntar si per Reis t'han portat alguna americana nova, Xavier.
No.
No?
No, les americanes són els uniformes, no? A la gent no li porten un uniforme de treball per Reis.
Ni per Nadal.
Ah? Per Nadal.
Ni per Nadal. No. Bé. Jo pensava...
Si treballés a la Seat i et portessin un mono blau, no? No seria apropiat. Tots els meus uniformes són les americanes de colors.
Jo potser pensava alguna de color morat o color vermell, saps per on vaig, no?
Sí, a veure, jo no... Una de les raons per les quals porto americanes de colors és per no haver d'anar a la moda, o per no anar mai a la moda, i encara menys a la moda política. Per tant, jo no em canviaré el color de les americanes per modes polítiques, ni vermells, ni morats, ni blaus. A més, avui dia el vermell i el blau i el taronja són gairebé colors idèntics al verd.
Mm. Per tant, t'agrada més el groc, podríem dir, no? No?
Sí.
T'agrada
sí.
Més la groga. Bye, bye, Miss American Life. Drove my Chevy to the levee like a levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this will be the day that I die. This will be the day. Ja sabeu que Xavier Salamartín continua com a professor a la Universitat de Columbia de Nova York. I Xavier, amb tu avui puc parlar aquesta nit també. Sé que estàs preparant un llibre sobre intel·ligència artificial, oi que sí?
Sí.
Un llibre interessant que... La intel·ligència artificial és i serà una de les grans protagonistes de la Revolució 4.0 que estem vivint i que en parlem. M'agradaria saber quin enfocament li estàs donant, què és el que més t'interessa d'aquest àmbit, Xavier.
A mi m'interessa saber l'impacte econòmic que totes aquestes tecnologies, les de la quarta revolució industrial, però sobretot la de la intel·ligència artificial, tindran l'economia, perquè estan apareixent gurus per tot arreu que diuen que els humans ens quedarem sense feina, que els robots ho agafaran tot, que hi haurà quatre rics que tindran tot el PIB del món i els altres ens morirem de gana, fins i tot un dels bestsellers mundials, que és el del Yuval Harari, l'Homo Deus, diu que els humans ens convertirem en irrellevants, és a dir, ni tan sols ens voldran les grans corporacions per explotar-nos. Ja no serem, no tindran necessitat d'explotar, sinó que simplement serem irrellevants. Llavors, la meva pregunta és veritat això? Quin impacte probable tindran totes aquestes tecnologies? Per analitzar tot això, doncs el que he hagut de fer és estudiar i llegir tots els llibres d'intel·ligència artificial que s'han publicat, que és el que he fet, i mirar quin és el potencial d'aquestes tecnologies, què és el que són i què és el que no són, perquè he descobert que hi ha una gran quantitat de mites sobre la intel·ligència que realment no és el que està fent aquesta tecnologia, i llavors avaluar l'impacte que tindrà a la vista de les anteriors revolucions industrials, què és el que ha passat, què és el que està passant ara mateix, i si realment és cert que la humanitat, diguem, que serà un gran desastre, que perdrem la feina tots i que...
Em pots dir que s'ha exagerat una mica? És a dir, alguns experts o fins i tot titulars o diaris especialitzats, s'ha exagerat més del compte? S'ha creat una...
S'està exagerant molt. Primera, perquè diguem, els propis investigadors de la intel·ligència artificial tenen incentius a exagerar el potencial, perquè d'aquesta manera tenen més inversors, tenen més empreses que els hi donen calés, tenen més governs que els hi donen calés per poder fer investigacions, però també perquè la premsa, doncs, li agrada exagerar qualsevol tipus de millora, qualsevol tipus de cosa que aconsegueix un algoritme, doncs es magnifica. Per exemple, se'ns ha dit que les màquines ja poden llegir, les màquines no entenen res, les màquines no són capaces d'identificar frases i comparar i buscar, diguem, com Google busca frases i paraules d'aquí i allà, però si tu li dones un text amb una màquina sobre el càncer, no el pot interpretar i treure lliçons pels metges, perquè així els metges ho puguin fer servir, diguem, per fer millors diagnòstics. Fa 5 o 6 anys va haver-hi molts hospitals de molts països del món que es van llançar de cap, que van invertir milions de dòlars amb aquest tipus de tecnologies, esperant que seria la gran revolució, i avui dia estem veient que molts d'aquests hospitals s'estan fent enrere perquè el que s'havia promès que podria fer la tecnologia, doncs, no ho està fent. I encara avui dia, encara que sembli mentida, doncs els diagnosticadors humans doncs són millors que les màquines. És veritat que les màquines ajuden, però deixar en mans d'una cosa tan important com un diagnòstic d'un tumor simplement a una màquina, sense que hi hagi supervisió humana, això ni està passant ni és probable que passi en un futur, almenys mentre hi hagi aquesta tecnologia d'intel·ligència, o aquesta versió de la intel·ligència artificial, que s'anomena deep learning o capacitat d'aprenentatge de les màquines. Si no hi ha canvis radicals, les màquines no seran capaces d'entendre, ara mateix no són capaces d'entendre, i si no són capaces d'entendre, doncs difícilment seran capaces de fer diagnosis intel·ligents.
Clar, amb tu que estàs estudiant i que coneixes molt bé aquesta intel·ligència artificial, creus a quins sectors em diries que hi seran més presents? No? La medicina està molt bé, perquè t'ho explicaves, no? En tasques de predicció podran ser substituïdes i, per tant, hi haurà moltes més dades, però potser en alguns àmbits no hi té poca cabuda. No? En quins diries que sí, que començarà a afectar molt aquesta intel·ligència artificial?
Jo crec que té no hauríem de parlar de feines ni d'àmbits, sinó de tasques. La intel·ligència artificial, tal com la coneixem ara, bàsicament és les màquines analitzen milions i milions de dades i són capaces de fer prediccions acurades. Per tant, en lloc de parlar d'intel·ligència artificial, potser hauríem de parlar d'algoritmes que fan prediccions, algoritmes estadístics que fan prediccions. I, per exemple, prediuen si tu compraràs una cosa a Amazon, si a tu t'agradarà un vídeo de YouTube o si tu voldràs baixar una sèrie de Netflix. Aquestes prediccions les fan bastant bé. Per tant, el que passa, el que s'ha d'analitzar des d'un punt de vista econòmic, és què passa quan de sobte hi ha una màquina que és capaç de fer una cosa que fins ara es feia amb els humans, que era fer prediccions, i la fa molt millor que els humans. Òbviament, això afecta una part important del que és una decisió. Les decisions sempre tenen una part de predicció. Quan tu, una decisió, si tu descomposes què és una decisió, doncs, tu reps uns inputs, reps unes dades, fas una predicció, si faig A passarà això, si faig B passarà això, si faig C passarà l'altre, després apliques el sentit comú, o que apliques el teu criteri, el teu seny, és a dir, dades, prediccions, seny, i aleshores amb aquest seny dius, bé, farem A, farem B o farem C, és a dir, prens la decisió, això et dona dades i tornem a començar. Dins de tot aquest procés de decisió, les màquines només poden fer una cosa, que és la predicció. La màquina no pot aplicar seny, la màquina no té seny, no tindrà mai seny. I per tant, totes aquelles tasques d'una feina que simplement es dediquen a fer prediccions, aquells seran substituïts.
Clar.
El preu de la predicció baixa a zero, o baixarà gairebé a zero, i per tant tota la gent que només fa prediccions, diguem, es morirà. Però no hi ha gairebé cap feina que només faci prediccions. Tots fem prediccions. Per exemple, ens arriba un e-mail, és spam o no és spam? Per exemple, ens arriba un tumor, és maligne o no és maligne? No? El fer de la predicció la pot fer la màquina. Ara bé, Això no és la decisió. La decisió és, escolta'm, i quin tractament ha de seguir aquesta persona que té aquest tipus de tumor?
Clar.
Això... això no ho pot fer la màquina, perquè necessita criteris, necessita seny...
Per tant, serà empatia. Complementar, complementar les feines i les professions. Una pregunta, tu que ets molt del Barça, t'imagines una intel·ligència artificial decidint amb algoritmes, dades, quin jugador li convé més al teu estimat Barça? Que això pot passar?
Això està passant.
Ja està passant amb qui?
Va començar... Sí, bueno, això va començar aquella, no sé si veure la pel·lícula aquella que es deia Moneyball, un equip de béisbol de Los Angeles o de Califòrnia, em sembla que no era Los Angeles, era San Francisco, però vaja, un equip de béisbol de Califòrnia no tenia calés i llavors van comprar un estadístic perquè els hi, diguem, els hi fes estudis estadístics de predir quin jugador, diguem, seria bo i que ningú l'ha descobert. Com que era un equip pobre, un equip de, diguem, de segona línia, no podia competir amb els Yankees i amb els equips que tenen enormes pressupostos i, per tant, havia de fer prediccions molt, molt, molt acurades de quins jugadors encara no havien estat descoberts però que serien boníssims. I utilitzant aquestes tecnologies doncs va acabar fent prediccions
pel·lícula amb Brad Pitt,
amb
Brad Pitt, amb l'actor Brad Pitt.
Exacte. Exacte. I aquests senyors van acabar arribant a dalt de tot. I ara tots els equips de béisbol fan servir aquestes dades i diguem ja no hi ha el buscador de talent, aquell que abans anava pels camps de tots els equips dels Estats Units i trobava el talent bàsicament a base de mirar i la intuïció que tenien. Avui dia tot això es fa molt més mecanitzat, molt més, d'una manera molt més matemàtica. Els equips de futbol també estan incorporant. Això va començar al béisbol, en seguit a tots els altres esports estan incorporant totes aquestes tecnologies. Ara bé...
A tu t'agrada tantes dades? T'agrada tantes dades? Tants algoritmes que ens diguin coses? És a dir, la intuïció és important, no? Jo trobo que a vegades no fitxaven per saber a través de la intuïció, a través de veure el talent, no? A mi a vegades no m'agrada. No sé si a tu sí, Xavier.
Bueno, no sé, no, però no és qüestió que t'agradi, és qüestió que funcioni, diguem.
No, t'ho pregunto si t'agrada, tu. T'agrada. Sí.
Bueno... m'agradarà o no m'agradarà, en la mesura que les màquines no siguin perfectes i no puguin fer la predicció perfecta, hi haurà encara un espai per una part de la cognició humana que li pots dir intuïció, li pots dir sabidoria innata, o li pots dir com vulguis. Si les màquines no arriben a fer prediccions perfectes, doncs hi haurà encara un espai per tota aquesta intuïció no matemàtica. Jo crec que ara mateix no estem en el moment de les màquines perfectes i, per tant, encara hi ha espai perquè els humans contribueixin a fer prediccions, però insisteixo, al final tot això és qüestió de prediccions. Les màquines acabaran sent molt millor que nosaltres a l'hora de fer prediccions, però això no voldrà dir que els humans siguem inútils, perquè... Clar. La intel·ligència no és només fer prediccions. La intel·ligència té molts altres components. Hi ha la consciència, hi ha l'empatia,
hi ha l'intuïció,
és a dir, totes aquestes coses que les màquines mai no tenen i que amb la tecnologia actual no són capaces de tenir, per més que millorem, i per tant els humans ens haurem d'especialitzar en aquestes altres coses, de la mateixa manera que quan venien els tractors i els humans que feien forats amb pales i pics, doncs de sobte van perdre la feina, doncs perquè les màquines feien millor aquella tasca, doncs ara la gent que té la tasca de predir perdrà la feina, però no es perdran totes les feines, perquè la predicció, no totes les feines només fan prediccions. De fet, no hi ha cap feina que només faci prediccions.
Clar. Per cert, el prestigiós sociòleg Manuel Castells serà, tot fa preveure, el nou ministre d'Universitats. Creus que és un bon fitxatge?
És un gran personatge i és un gran intel·lectual i és un gran una gran ment. El que passa és que per ser ministre no només has de tenir això, has de ser un bon gestor. I jo no sé si ho serà. És possible que sí, és possible que no ho sé. Jo sóc gran, sóc molt partidari de que la gent faci el que sap fer. I en aquest país estem molt acostumats a que facin de ministre gent que no sap fer res o gent que fa coses, que sap fer coses que no és fer de ministre. Per tant, jo, diguem, com a intel·lectual no tinc res a dir, és un dels millors intel·lectuals que ha donat aquest país. No sé si acabarà sent un bon ministre, espero que sí, li desitjo la màxima sort però diguem, gestionar un ministeri és molt, molt, molt diferent de fer articles universitaris.
A tu t'han proposat alguna vegada ser ministre o conseller, Xavier?
Sí.
Tant ministre com conseller.
Sí.
I
No,
sempre has dit
ministre
que...
no, conseller, conseller.
Conseller, i
No,
sempre
ja.
has dit que no.
A Espanya ja saben que seria impossible. Sí, m'ho he proposat, sí.
I no ho
Diverses
vols fer.
vegades.
Per què?
Per això, perquè jo sóc un acadèmic, jo sé fer articles acadèmics, jo sé fer llibres de divulgació, jo sé explicar economia a la gent que no sap economia, jo sé donar classes, aquestes les meves, diguem, els meus atributs i jo sé les meves limitacions. Una cosa és ser un bon professor i una altra cosa és ser ministre. Jo no sé com hi ha gent que aspira a ser ministre o president d'un país, diguem, amb lo difícil que és. Jo no sé com tenen els nassos de pensar que ells seran capaços de fer-ho. Jo almenys no seria capaç de fer-ho.
Ja.
I com que no sóc capaç de fer-ho, i em dedico a fer el que jo crec que ha de fer tothom, que
Molt
és
bé.
dedica't a el que tu saps fer.
Molt bé. Xavier Sanmartín, continuarem parlant amb tu, però s'ha acabat el temps. Ha estat un plaer escoltar-te. Jo crec...
Com parlaràs amb mi si s'ha acabat el temps?
Ens ha acabat el nostre temps, dic.
Ah, us diu un altre dia.
Sí, un altre dia. És que hem parlat molta estona, eh? Sembla que no, però hem parlat molta estona, Xavier.
Sí.
Si et sembla, t'emplaço a que tornem a parlar. El llibre, quan el tindrem? Hi ha data? Aquest llibre sobre intel·ligència artificial?
Espero acabar-lo abans de l'estiu.
Abans de
Espero
l'estiu.
acabar-lo abans de l'estiu, sí.
Doncs t'emplaço per...
L'havia d'haver acabat abans de Nadal,
Sí.
però no hi ha hagut, no he tingut prou temps.
Doncs t'emplaço perquè els oients sàpiguen que és difícil, poder tancar una entrevista amb Xavier Sanmartí. T'emplaço públicament a que quan publiquis el llibre tornem a parlar i tornem a parlar de Revolució 4.0. Sempre és un plaer escoltar-te i gràcies per ser-hi avui.
Moltíssimes gràcies a tu per trucar-me i bona sort a tothom i bon any.
Bon any, una abraçada, gràcies.